Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El pacte per renovar el Consell General del Poder Judicial al Tribunal Suprem també ha estat un molt bon acord per al PP, segons diu el portaveu d'aquesta formació al Senat, Ignacio Cosidó. Ho afirma en un missatge de WhatsApp enviat aquest dissabte als 146 senadors del seu partit i que s'ha conegut a través del diari digital El Espanyol avui mateix. Cosidó defensa el pacte assegurant que el PP controlarà, segons assegura, des del darrere la sala del tribunal que jutjarà els líders independentistes acusats de rebel·lió i sedició. Recordem que Cosidó va ser director general de la Policia Nacional durant el primer govern de Mariano Rajoy. D'altra banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha dit aquest matí que no es pot descartar que hi hagi eleccions generals el 26 de maig, coincidint amb les municipals, les autonòmiques en 13 comunitats i les europees. El ministre ho ha assegurat en un esmorzar informatiu que la Moncloa de seguida ha matisat, tot aclarint que el president Pedro Sánchez ha assegurat moltes vegades que pensa esgotar la legislatura i ha tret importància a un comentari com aquest. També destaquem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha arxivat el cas, la causa contra Jordi Turull i la seva dona per la cessió de patrimoni. El magistrat que portava la instrucció donarà veracitat a les explicacions dels investigats en la declaració que van fer el 8 d'octubre i considera, per tant, raonable que els diners i propietats que Turull va passar a la seva dona l'any passat per valor d'uns 96.000 euros eren com a compensació pel fet que ella havia pagat les obres de reforma de la casa on vivien. I estem en el mes de novembre, recordem que és el mes de la cadena de pregària per les vocacions, organitzada per les delegacions diocesanes de pastoral vocacional durant tot el novembre. I també continua el ressò del que s'ha fet aquest cap de setmana a Andorra, Sant Julià de Lòria, que es va omplir de joves procedents del mateix petit país dels Pirineus i també de Catalunya i d'altres punts d'Espanya a la sisena edició del Festival Canòlic Music. L'arcabisbe Joan Enric Vives va cloure dissabte l'Eucaristia animant els nois i noies a seguir el seu camí de fe sense por. La música va ser una de les eines per acostar els joves a l'espiritualitat i fer-ne una transmissió de valors. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la campanya i les properes eleccions a Andalusia. Abans, el pensament del dia, avui amb l'educador i també professor Miquel Albert Soler.
Molt bon dia, amigues i amics. Avui voldria compartir amb vosaltres, com a primer pensament del dia, una faula d'aquelles que ens ajuda a entendre millor la realitat que ens envolta. En Dani és un noi a qui li agrada celebrar sempre les coses bones de la vida. Amb els seus amics, amb la família, es reuneixen al voltant d'una taula, un espai comú que comparteixen plegats. I com que tots som prou llaminers, els agrada fer aquestes celebracions amb un bon assortit de pastissos, de nata, de crema, de trufa, també alguns baixos en sucre o sense gluten per a aquelles persones que tenen algun tipus d'intolerància a algun aliment. Però un dia un amic d'en Dani li va dir: escolta, hi ha alguns que no els agrada la nata i se senten molestos perquè hi ha pastissos de nata. A d'altres no els agrada la crema i els passa el mateix. Per què no vas a una pastisseria molt especial que jo conec? Fan uns pastissos boníssims, tots plens de neutralitat. Agraden a tothom i no molesten ningú. En Dani va pensar que això era una molt bona cosa, perquè així tothom estaria content, ningú estaria molest. Així doncs, a la propera celebració que van fer, se'n va anar en aquesta pastisseria i va portar una bona safata de pastissos de neutralitat. Van seure a la taula, aquell espai comú que comparteixen, i sí, ben cert, tothom va estar content, ningú es va molestar. Però ningú va quedar del tot satisfet, perquè trobaven aquells pastissos de neutralitat buits. Buits d'idees, buits d'opinions, buits d'expressivitat. Aleshores, en Dani va comprendre que en la diversitat, en la pluralitat i en la tolerància es troba la veritable riquesa, la veritable expressió, i que els pastissos diversos eren aquells que expressaven sincerament les diferents opinions, els diferents pensaments que tothom podia tolerar en aquell espai comú que era la taula que compartien. En aquest sentit, m'agrada molt el que ens diu Jesús, fill de Déu, a l'Evangeli de Mateu, en el capítol 5, verset 37. Ell, Jesús, referint-se a la nostra expressió, que ha de ser autèntica i sincera, ens diu: digueu sí quan és sí i no quan és no. Tot el que digueu de més ve del maligne. Que passeu molt bon dia. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
012. La Generalitat al teu costat. Què és el trastorn de l'espectre autista? L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. S'estima que entre 7 i 10 persones de cada 1.000 tenen un trastorn de l'espectre autista. Es pot identificar en la primera infància. La precocitat en la detecció i l'atenció són claus pel seu bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, també en la integració laboral. L'autisme és una manera diferent de percebre el món. Obrim els ulls a l'autisme. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 8 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui fixem la nostra mirada en la campanya i en les eleccions a Andalusia, que seran el 2 de desembre, però que ja estan molt ambientades en el que és, sens dubte, un termòmetre sobre la situació política general. Amb els socialistes, segons els sondejos, en molt bona posició per reeditar la victòria, per repartir-la, després de 40 anys ininterromputs governant. Susana Díaz opta a la reelecció al capdavant del PSOE, mentre recordem els caps de cartell, que són Juan Manuel Moreno del PP, Juan Marín de Ciutadans i Teresa Rodríguez de Podem, amb la marca pròpia d'Andalusia. Són els qui formen part dels grups que tenen ara representació al Parlament andalús i afronten la cursa electoral amb poques opcions, ara per ara, però encara en tenen algunes, de desbancar l'actual presidenta de la Junta. Pedro Sánchez es juga també A ningú li escapa això. Una part important de la seva credibilitat, no només com a líder socialista, sinó també com a president del govern espanyol. Mentre que entre els seus adversaris, Pablo Casado, del PP, i Albert Rivera, de Ciutadans, es disputen, d'alguna manera, ser una alternativa creïble a Andalusia i també ara al conjunt d'Espanya. La presència de Catalunya en aquesta campanya andalusa també està sent un fet, amb alguns missatges. Ens preguntem si aquests missatges i si els resultats d'uns i altres poden influir en la complicada situació política catalana. I ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi 1 de Ràdio Estel dues persones que són actives en la política o que ho han estat, i dues que no ho són, però que com analistes també diran la seva en aquest moment. Tenim d'una banda el militant del PSC i exdiputat Roberto Labandera. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya l'actual diputada de Ciutadans, Sònia Sierra. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I d'altra banda, en el cantó, diguéssim, no polític actiu, ens acompanya el professor i col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bona tarda.
Bona tarda.
I l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, en una primera roda, com veuen aquestes eleccions? Tenint en compte el que estem coneixent ara, els primers missatges, el fet que són unes eleccions avançades, també, que són un termòmetre, nosaltres ho diem així, però vaja, es pot matisar el que vulgui, per a la situació política general, i també tenint en compte que hi ha sondejos unànimes, tots donen la victòria al Partit Socialista. Quina impressió tenen? Vol començar,
senyor Sols? Jo penso que Andalusia pintarà poc en aquestes eleccions. O sigui, estan situades en un moment tan clau amb els pressupostos que si el govern pot o no pot continuar, les eleccions que poden ser properes, que jo penso que s'estarà més que mai seran unes eleccions pensant en les generals, una mena de primàries, i efectivament, la presència dels líders ja des del primer minut o des de la precampanya...
Els líders estatals, també,
estatals,
no?
Els líders estatals marca aquest camí, no? I tothom està pendent de la lectura en aquest sentit.
Uh-huh. Bueno, hi ha una altra observació, i és que sembla ser que cap partit voldrà pactar amb l'actual presidenta si és que guanya el Partit Socialista, amb la qual és veritat que les enquestes li donen molt marge, sobretot respecte als altres partits, però, bueno, si ningú vol recolzar el seu govern, doncs serà molt difícil la governabilitat i poder formar un govern. I després hi ha un aspecte que m'agradaria saber, perquè no deixa de ser que això, com dèiem abans, una mica semblarà una petita imatge del que podem tenir a Espanya, és aquesta espècie de carrera de fons de Ciutadans i el Partit Popular respecte a qui és més, no sé, a qui és més de tot o menys de tot, doncs a veure com queda, a veure el ciutadà com ha captat aquest missatge, no? Jo trobaré això com anècdota, però interessant.
Recordem que en aquesta legislatura ha governat el PSOE amb Susana Díaz i Ciutadans ha donat suport parlamentari. Va ser un pacte d'investidura, però que ha permès sostenir el govern en minoria durant pràcticament tota la legislatura. Vaja, sí. Senyor Labandera i senyora Sierra, si volen, breument.
Sí, no, jo crec que tal com han dit els companys, quasi que més com a militant, aquí... com a analista de la situació, perquè no sóc militant del PSOE andalús i, per tant, diguéssim que no estic allà fent la campanya, no? Però sí que veiem que és una elecció que anirà molt en els mitjans de comunicació i en les tertúlies de la televisió i de la ràdio, parlant justament de totes les expectatives polítiques en plan general. Jo abans dèiem en les preparatòries d'entrar aquí, doncs que d'alguna forma costa trobar quins són els elements de discussió d'unes eleccions territorials. És a dir, que realment Andalusia és la frontera sud d'Europa, com és el sud d'Itàlia, en relació a Marroc, a Àfrica, avui mateix, un dia que hi ha hagut visita del president també al Marroc, i per tant una problemàtica específica, la situació econòmica d'Andalusia, la situació de renda d'Andalusia, però, evidentment, el que surt, el que sentim, el que recolliu els mitjans de comunicació i el que poseu a debat, són elements, com es deia abans per part del Lluís, doncs, dels Lluïsos, la situació política del país, no? Són primeres eleccions, hi haurà un cicle, que de moment doncs acabarà al maig, si no hi ha altres eleccions pel mig. S'apunta que el País Valencià podria tenir també eleccions al febrer, i per tant jo crec que estem abocats a un cicle electoral en aquesta clau de reordenament d'alguna manera del tablero polític, i que realment este, allò condicionarà, tal com tu ho deies en iniciar la tertúlia, els elements que hi ha sobre la taula o el que nosaltres tenim més accés són aquests generals i no els territorials, que sí serien més interessants de poder saber-ho, no?
Doncs Sonia Sierra, vostè què hi diria?
Bé, nosaltres sortim a guanyar. El PSOE ha governat durant 40, gairebé durant 40 anys a Andalusia. Creiem que és molt necessari un canvi, que s'han d'obrir finestres i aixecar catifes. I nosaltres sortim a guanyar. Ningú pensava que podríem guanyar les eleccions a Catalunya. Ens deien que mai no guanyaríem el nacionalisme, i vam guanyar, amb la qual cosa sortim a guanyar i veiem molta il·lusió i moltes ganes de canviar Andalusia.
Vostès van guanyar Catalunya com a primera força, però no van poder governar perquè el sistema parlamentari ja sabem què exigeix.
Més que pel sistema parlamentari, per una llei electoral injusta.
Bé,
que el PP i el PSOE i els nacionalistes no han volgut canviar mai perquè els afavoreix.
Bé, i en tot cas Andalusia, tot i que podrien no ser primera força, vostès diuen obertament que si sumen amb el PP podrien desbancar Susana Díaz, o això no s'atreveixen ara?
No, nosaltres el que diem és que sortim a guanyar les eleccions, que esperem ser nosaltres els que guanyem, i que esperem que es produeixi un canvi a Andalusia. És que després de 40 anys és molt necessari que canviï el govern. Jo crec que és una...
Gairebé... Que són els electors els qui
sí,
ho decideixen.
Sí, per suposat, no? I tot el respecte a l'opció que triï cadascú dels andalusos.
Però vaja, això, evidentment... tothom té la idea que l'alternança
sí,
és bona. No?
En principi, jo crec que com a gairebé higiene democràtica, no vol dir que l'altre no sigui democràtic, que evidentment ho és, però crec que com a higiene democràtica està molt bé un canvi. I nosaltres pensem sobretot en qüestions de regeneració. És evident que el PSOE no està per les qüestions de regeneració. De fet, nosaltres vam trencar el pacte d'investidura precisament perquè es negaven a fer més mesures de regeneració. Però qual cosa, veiem les eleccions amb molt optimisme i sortim a guanyar.
Veurem què acabi passant. Tenim uns minuts, hem connectat amb un periodista que viu a la província d'Almeria, concretament a Roquetes de Mar, Eugenio Narváiza, que com a analista avui ens dirà la seva des d'allà, des d'Andalusia. Senyor Eugenio Narváiza, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda a tothom.
Bé, vostè quina sensació té després d'aquests primers dies de campanya electoral?
Estamos en el inicio de la campaña electoral, pero si me permite le voy a decir un poco cuáles han sido los cuatro factores que han influido para llevar a cabo estas elecciones, que no podemos olvidar que son anticipadas.
Sí.
El primer factor, sin lugar a dudas, ha sido el hecho del juicio de los ERE, teniendo en cuenta de que está a punto de terminar y que la sentencia se preveía para el próximo mes de febrero, fecha en la que realmente le hubiera correspondido celebrarse las elecciones autonómicas andaluzas. Ese ha sido un factor determinante para el adelanto de la convocatoria electoral. Como segundo factor, podemos decir que Susana Díaz, a lo largo de sus 3 años y medio de gobierno, con el apoyo de Ciudadanos, pues no ha conseguido llevar a cabo ningún proyecto importante, ningún proyecto decisivo, hasta el punto de que uno de sus últimos intentos fue un dictamen de financiación autonómica que se produjo en el Parlamento, estando la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como consejera de Hacienda del gobierno andaluz. Y ese proyecto de financiación autonómica, que solicitaba 4.000 millones al Estado central para poder financiar los gastos de la comunidad autónoma, pues fue rechazado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y solo se ofreció 350 para el trienio 2019-2021. Y por otra parte, tampoco podemos olvidar que en esta legislatura Susana Díaz ha tenido un protagonismo importante desde el punto de vista político, intentando acceder a la Secretaría General del Partido Socialista, y al haber fracasado en su intento, pues lógicamente esa necesidad de ganar y esa necesidad de consolidarse como líder indiscutible del socialismo andaluz, pues ha originado que dé lugar a estas elecciones, ¿no?
Bé, doncs, uns factors dels quals no s'ha parlat aquí a la taula, però que tenen la seva influència, i en tot cas agradi o no, sempre afecten, sí que afecten Andalusia, d'alguna manera. Sentència dels ERES, volen comentar alguna cosa a vostès, als altres membres de la taula?
Segur que ha estat molt... ha estat decisiu perquè no fer-vos coincidir.
En aquest cas és la facultat que té un president autonòmic, igual que el president del govern espanyol, de convocar les eleccions quan consideri pertinent, no?
Clar, i un adelant tan petit de 3 mesos normalment no es considerava massa rellevant. Normalment tothom busca les dates que li van bé i en aquest sentit està bé. Jo sobre les expectatives diria que molt haurien de canviar les coses perquè això no sigui, pues, finalment, Susana Díaz governant amb el suport d'algú. Si suma prou amb Podemos, bueno, pues, adelante Andalucía, pues amb ells, i si no, ja tornaria a refer el pacte amb Ciutadans. O sigui, no, jo no acabo de veure una girada tan gran com que, la dreta guanya Andalusia. No veus les expectatives en aquest sentit, eh?
Jo, en aquest sentit, el que voldria comentar és el següent. Jo penso que les perspectives electorals són les que són. El PSOE té un vot molt consolidat a Andalusia. Hi ha algú, fins i tot, que aquests dies escrivia des de Catalunya, que és el que és Baviera a Alemanya, en el sentit que té una realitat política molt consolidada d'un partit, no que siguin el mateix partit, perquè la CSU és una cosa...
Passa una mica amb el PP a Galícia, també.
A Galícia, no? Són territoris en què un vot molt, molt, molt consolidat que pot pujar o pot baixar o pot mantenir-se. Jo crec que aquesta serà una de les incògnites de la nit electoral. Les enquestes apunten a una davallada de vots, que seria també previ. Hi ha temes que han sortit, com el tema dels ERES, que evidentment pot tenir un factor de desgast. Però també és cert que el panorama polític a Andalusia queda molt acotat a 4 partits. Ja veurem si Vox o no obté la representació o no la té. Però, i a més, amb posicions polítiques molt confrontades. És a dir, no hi ha un partit menor, com podia haver estat el partit andalusista en altres ocasions,
que
havia tingut representació, també ho havia tingut el Parlament de Catalunya, eh?
Sí,
recordeu-vos,
sí, sí.
En una legislatura. Aha. Però, doncs, que d'alguna forma el tema està, es veurà també les estratègies d'Adelante Andalucía, que no és exactament el mateix que Podemos. Jo crec que això és un tema que val la pena tenir-ho en compte. Hi ha hagut un... Són parents, és evident, però hi ha una diferència. D'onde estan, on són, els antics aliats del PSOE, que és Izquierda Unida? No oblidem que Izquierda Unida va governar amb el PSOE en diverses ocasions, fins i tot l'anterior, la legislatura anterior.
Que havia guanyat el PP.
Per tant, una mica aquí està. I l'altra qüestió, que és evident que tots els partits, evidentment també el PSOE surt a guanyar, faltava més, no? Si no, no convoques les eleccions. Però... hi ha una qüestió important, i és que el panorama del centre-dret i de la dreta a Espanya té 2 factors nous. Un líder nou, en el cas, un dirigent nou més que líder, perquè el líder consoliden les urnes, no? Un dirigent nou, en el cas del PP, i un creixement important de Ciutadans que tot apunta que s'emporti el trasbassament de vots que perd el PP. Uh-huh. I això sí que serà un element significatiu. No crec que canvien les coses, però sí que canviaran els tipus d'acords que hi puguin.
Per mi, mira, precisament això que conta el Roberto és el tema clau, no? Un alt és els partits nous, podrien dir, no de tota la vida, com són el Partit Popular i el Partit Socialista, veure si Ciutadans i Adelante Andalucía fan realment un important avançament amb el que seria pues, els vots. I després aquesta estratègia del senyor Casado, que jo considero personalment molt, molt erràtica. Vull dir, jo no sé, el senyor Rajoy no va fer potser les coses bé, des de luego no respecte a Catalunya, però aquesta espècie de voler situar-se més encara a la dreta de lo que ja podia ser el PP, també li resta vots del centre. I llavors, a veure, si aquest experiment i aquest discurs funcionarà. Penso sincerament que no.
Faig una pregunta a Sònia Sierra i a Eugenio Narváiza, que ens escolta des d'Andalusia. Creu, en el cas de Ciutadans, referint-nos a Albert Rivera, que els lideratges estatals estan en joc? Ciutadans d'una banda i PP de l'altra banda?
No, jo crec que estem davant d'unes eleccions autonòmiques, Andalusia, una comunitat autònoma molt important, amb un gran pes demogràfic a Espanya, i que té les seves demandes, les seves característiques, i això és el que està en joc amb aquestes eleccions. Nosaltres tant Albert Rivera, que la seva mare és de Màlaga, i Inés Arrimadas, que ja és nascuda a Jerez, evidentment estan tenint molt de protagonisme perquè també és la seva terra, no? Sí, són catalans, però també tenen...
Tenen orígens andalusos.
Tenen orígens andalusos i s'estan implicant. A mi em sembla molt curiós que ciutadans d'Andalusia estiguin encantats de que el senyor Rivera i la senyora Arrimadas facin campanya per ells, però sembla que Susana Díaz potser no està tan encantada i el PSOE andalús potser no està tan encantat de que el senyor Sánchez faci campanya allà. I, de fet, uns cartells que han posat, no tots, però hi ha cartells que surt la Susana Díaz i no està el logo del PSOE, no? Uh-huh. És curiós.
Sí, d'aquests elements, què diria el senyor Eugenio Narváiza? Sobretot els lideratges de Ciutadans i del PP. ¿Se juegan estos liderazgos a nivel español también en Andalucía en estas elecciones?
Sí, pero también hay un factor importante que hay que tener en cuenta, y es, por ejemplo, en concreto en el Partido Popular, y es que Pablo Casado, cuando fue elegido presidente del Partido Popular, se encontró con que el actual candidato, el número uno de su partido en Andalucía, estaba proclamado por un congreso regional anterior a que él accediera al liderazgo del Partido Popular, con lo cual, de una u otra manera, pues vamos a decir que su discurso, su mensaje o su forma de actuación se ha visto de una otra manera condicionada. No podemos olvidar que Juan Manuel Moreno Bonilla fue un elemento activo en el hecho de intentar que Soraya Sáenz de Santa María fuera presidenta del Partido Popular. Uh-huh. Entonces es un factor distorsionador en cuanto al discurso que Pablo Casado quiera dar en Andalucía. Y por otro lado, en cuanto al Partido de Ciudadanos, lo que sí podemos decir es que Juan Marín, el presidente de Ciudadanos en Andalucía, ha dicho por activa y por pasiva que no va a apoyar en esta ocasión a Susana Díaz y que quieren el cambio, quieren la alternancia, y ahora veremos cuál de los dos partidos es el primero, aunque los tracking que se han realizado a lo largo del sábado, domingo, y indican que los dos partidos, vamos a decir, Ciudadanos y Partido Popular, los dos partidos principales de la oposición, se encuentran en una diferencia entre 7 y 3 escaños para poder conseguir la mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es un factor determinante, y luego hay que tener en cuenta también otro factor importante ya en el lado de los posibles apoyos de Susana Díaz, que en cuanto a respecto a Podemos, aunque no existe compatibilidad personal entre Teresa Rodríguez y Susana Díaz, sí podría darse el caso bien de que pactara con Podemos, o bien intentar reeditar el pacto con Ciudadanos una vez que se conocieran los resultados electorales, ¿no?
Clar, perquè després has de fer números amb l'escenari que donen els ciutadans en el Parlament. Però, clar, ara per ara la cosa està difícil perquè sembla que Susana Díaz no vol pactar amb Podemos i Ciutadans no vol pactar amb Susana Díaz. Per tant, i encara seria més inversemblant una gran coalició PP-PSOE a Andalusia. Per tant, aquí es presenta difícil si els resultats són els de les enquestes o semblants als de les enquestes.
Perdón, aquí en en Andalucía se dice que no sería de extrañar incluso que se repitieran en un futuro las elecciones autonómicas.
Sí, ja va estar
por la
passar,
falta
això,
de posibilidad sí. de gobierno, ¿no? Uh-huh.
Ciutadans va donar el suport a la investidura, uh-huh. amb l'argument de la responsabilitat, segur que Sònia Sierra ho recordarà a última hora.
86 dies.
Exacte, amb sí. govern en funcions.
És que la veritat és que no era per nosaltres la nostra primera opció, va ser molt difícil, jo reconec que va ser molt, molt difícil, perquè tenien els casos de Cere, estava el senyor Chávez, el senyor Griñán, i finalment vam optar per responsabilitat, per no anar a altres eleccions, i vam aconseguir, per exemple, que el senyor Griñán i el senyor Chávez marxessin a casa seva, i també hem aconseguit coses de les que estem molt orgullosos, per exemple, eliminar l'impostos de successions, baixar també els impostos a tots els andalusos, i tot i que va ser una situació molt difícil, una decisió molt difícil, finalment hi ha coses de les que estem orgullosos.
Aquí, precisament, arrel de que es comenta molt el tema de Susana Díez, voldria preguntar a la persona que està a Almeria...
Sí, Eugenio Narváiz.
Eugenio, perquè sí. realment no és una política que deixi així indiferent. Sembla una política molt poc política, moltes vegades, no?
Sí, Susana Díez sembla més com del poble.
S'enfada con sus hombres, s'enfada con el senyor Sánchez.
Hombre, Susana Díez, desde un poco antes del inicio de campaña, desde que vamos a decir Pedro Sánchez a accedir al poder al producirse determinadas críticas hacia su política a raíz de ese dictamen de financiación autonómica que les he comentado antes,
sí.
pues se han vuelto un poco en la bandera andaluza, no acepta críticas de otras formaciones políticas o de líderes de otras formaciones políticas provenientes de fuera de la comunidad autónoma andaluza, y da la sensación de que está en una postura de autodefensa, en una postura en la que, como tampoco tiene ningún proyecto importante que demostrar a la sociedad, pues da la sensación de que si se ataca su gestión en Andalucía, o esa gestión que el Partido Socialista llevó a lo largo de los 40 años, que ha desembocado en ese juicio de los ERE y una investigación que se ha iniciado también justo cuando el juicio se está terminando por parte de otra magistrada, por la que se está investigando la posibilidad de que todas las consejerías de la Junta de Andalucía hubieran pasado cantidades de dinero a otra fundación paralelo a la Junta de Andalucía por valor 3.500 millones de euros, y que había dado 45 días para que las consejerías del gobierno de Susana Díaz presentaran las cuentas a la juez, pues quizás por esa situación está una posición de autodefensa, una posición en la que de una u altra forma criticar-le supone criticar Andalucía, i les coses sí. No són així, no?
Bé, com que el temps és molt just, una última pregunta sí. Que li fa al senyor Narváez.
Sí, la pregunta, a més, com que aquest company està a Almeria, sí. És exactament el tema de Vox, perquè incluso en la premsa d'avui salia que les encuestes dicen que podria entrar en el Parlamento andalús con un diputado, y que seguramente sería por la provincia de Almería. Entonces, la primera cuestión es la percepción que tiene el compañero sí. Desde Almería de este tema, y esa es mi pregunta.
Sí,
dudo bastante que eso se produzca, teniendo en cuenta que en las últimas elecciones Vox sacó en toda Andalucía 19.000 votos de 6 millones de habitantes, y si tenemos en cuenta, y ustedes que son miembros de partidos políticos y también estudiosos de politología, saben que con la ley D'Hondt es prácticamente imposible que Vox pudiera acceder a un escaño. Ahora bien, lo que sí puede influir el voto de Vox dividido entre las 8 provincias puede ser que a la hora de contabilizar escaños o llevar a cabo las divisiones pertinentes de cara a la consecución de escaños de una u otra formación política, sí pudiera influir en cuanto al reparto de escaños, pero no en cuanto a
la obtención
de en el Parlamento de Andalucía. Y en Almería es muy dudoso que pueda entrar Vox, teniendo en cuenta que ya desde hace cerca de una década el Partido Popular en Almería pues lleva sacando registros de entre el 47 y el 56-58% sí. De voto.
Sí, és curiós que a Andalusia hi ha molta ambivalència. Hi ha grans ciutats on el PP guanya clarament. Sí. Hi ha zones rurals, exacte, com un Orient-Occident. Bé, en tot cas, disculpi, senyor Narváez, li agraïm molt els seus comentaris, però el temps és molt limitat. Ara passa un minut de 6:45. Us recordem, amics oients, que estem compartint avui el col·loqui del Mirador de l'Actualitat amb el militant del PSC, Roberto Labandera, la diputada de Ciutadans al Parlament, Sònia Sierra, l'advocat penalista Lluís Batlló i també el professor col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, i des d'Andalusia ens acompanya el periodista i analista Eugenio Narváez. Abans de la pausa, tenim el compromís, ja ho sabeu, amics oients, de presentar-vos cada dia l'agenda de l'endemà corresponent a la 15a mostra de cinema espiritual de Catalunya. La Ruth, bona tarda, Ruth.
Bona tarda.
La té a punt ja.
Les projeccions de demà, 20 de novembre, dins la mostra de cinema espiritual són les següents. Demà a les 8 del matí, a l'Auditori de la Universitat Blanquerna, es projectarà el film Silenci, presentat per Judit Colell, directora de cinema i del grau de comunicació audiovisual de la Universitat Blanquerna. El mateix film Silenci es projectarà també a 8:15 del vespre a l'Auditori de la Plana de l'Hom a Manresa, i la presentació aquest cop anirà a càrrec de Joan Calmet, regidor de Turisme i de Manresa 2022. Ja a la tarda, a les 6, a Caixa Fòrum de Tarragona, podeu veure la pel·lícula Déu meu, però què t'hem fet?, presentada per Anna Robert, periodista de l'Arquebisbat de Tarragona. A Barcelona, al Cinemes Verdi Park, a 6:15 del vespre, es projectarà el film L'Insult, presentat per Peyu Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. I per acabar, l'última pel·lícula del dia, a les 8 del vespre, a la Filmoteca de Barcelona, podeu veure la pel·lícula El senyor de la casa, presentada per Míriam Atibi, consultora de comunicació.
Gràcies, Ruth. 3 minuts són els que passen ja de 6:45. I agraïm la col·laboració d'Eugenio Narváez, periodista. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bona tarda.
Buenas tardes. Simplemente déjeme sí. Hacer un mínimo apunte. Yo les
Breu.
Estoy hablando de lo que se conoce en España y en Europa como el mar de plástico,
sí.
Que es, la, que es donde hay 33 millones de metros cuadrados de invernadero. y que supone el 29% del PIB andaluz. Por eso era el factor que les quería decir.
Sí, sí.
Que aquí el Partido Popular tiene esos porcentajes. Granada, Málaga y Almería, el Partido Popular és el primer partit, mentre que en el resto de les províncies no en totes.
No? Bé, en tot cas, anirem veient, no?, com evolucionen les coses, i ara els membres de la taula encara tindran una oportunitat, però li agraïm molt, i tornarem a contactar amb vostè, senyor Eugenio Narváez. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda a tothom i fins a una pròxima ocasió.
Adéu-siau. Una pausa breu i tornem amb la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem ja en poc temps l'última part del nostre col·loqui. Recordeu que teniu a radioestel.cat una pregunta del dia. Quina influència tindran en la política general la campanya i les eleccions a Andalusia? Teniu tres possibles respostes que podeu consultar a radioestel.cat. Anem ràpid, però Lluís Sols volia comentar alguna cosa. Disculpi que feia estona que volia entrar.
Que si més o menys es va confirmant que Susana Díaz té molt avantatge, que normalment serà la que haurà de governar amb el suport d'algú, assistirem, jo penso, que a dos dols fratricides. Un en l'esquerra, entre Susana Díaz i Adelante Andalucía, que penso que estan molt separats ideològicament. Susana Díaz és molt dretana per ser del PSOE, i Adelante Andalucía molt d'esquerrana. I, per tant, jo penso que aquest dol serà interessant. Però aquí es parlarà d'Andalusia. En canvi, a la dreta, jo penso que serà un dol Albert Rivera,
Pablo Casado.
Sí. I aquí sí que es parlarà d'Espanya. Tot el temps. I de Catalunya, molt.
Bé, de fet, ja han sortit alguns missatges sobre Catalunya, que de vegades, doncs bé, sí. La presència de Catalunya en el panorama polític estatal, segur que Soria Sierra també ho reconeixerà, és molt clara, no? És molt present.
Clar, perquè Catalunya forma part d'Espanya i n'hi ha un sector de la població que vol separar-nos de la resta d'Espanya i, evidentment, com la sobirania recau amb el poble espanyol, és normal que els preocupi aquest tema. Això d'una banda i d'una altra. Jo entenc que els eixos esquerra i dreta, que és vella política, pot anar bé per als periodistes, per als politòlegs, per intentar encabir, però la realitat és que Ciutadans és un partit de centre, progressista i liberal, com el que està governant ara mateix Canadà, per posar un exemple, com el que està governant ara mateix França,
per exemple,
que de fet anirem plegats a les eleccions. Llavors, a mi quan sento aquestes dicotomies tant de vella política...
Però ningú li escapa que on està traient més vots Ciutadans és dels antics votants del PP,
això, no?
Sembla.
No. A Catalunya...
Sociològicament...
A Catalunya... És...
També, potser menys,
a veure,
però...
A veure, sisplau. Però
on baixa el PP, puja Ciutadans.
Un moment. Si mirem els mapes electorals, per exemple, comparem les generals amb les autonòmiques, veurem que on s'ha votat, per exemple, a Podemos, després s'ha votat a Ciutadans. Això d'una banda i d'una altra. El PP a Catalunya mai a la vida ha tingut tants vots. És evident que aquí a Catalunya el vot ens ve, sobretot, del PSOE i de Podemos.
Bé, senyors, no hi ha temps per més.
Bueno, jo solament una qüestió, que és allò de quan ves les barbes de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. I ho dic en relació a quan el Pablo Casado demana el 155 per Catalunya, no sé com després pot anar a fer campanya electoral a Andalusia, perquè el que està clar és que el que no vol el Pablo Casado són les comunitats autònomes, l'existència mateixa de les comunitats autònomes. No?
Senyors, ho hem de deixar i l'últim minut per la notícia curiosa amb la Ruth Carballido. Endavant, Ruth.
Si vius als Estats Units, si tens compte a Instagram i si segueixes el restaurant Moots Can en Cantina, segur que vas veure la setmana passada la seva oferta de feina. Si a sobre ets un amant dels gossos, segur que saltaves d'alegria. Avui, a Notícia Curiosa, ens porta a Fort Worth, a l'estat nord-americà de Texas, la ciutat on la cadena de restaurants Dog Friendly vol obrir un nou local. Però els falta personal, precisament en el lloc més important de tota l'estructura laboral, que és el cuidador de gossos, i volen triar el millor. Instagram, la xarxa social més visual de totes, és el lloc ideal per trobar-lo. L'aspirant a la feina ha de demostrar que té aptituds per acariciar els gossos i ho has de fer de la forma més creativa, a través d'un vídeo o una foto que es puja a la xarxa mencionant la cadena de restaurants i afegint-hi un hashtag especialment creat per l'ocasió. El sou que ofereixen no està gens malament, $100. L'hora, gairebé són 90 euros, tot per acariciar els gossets mentre els seus amos dinen. El compte d'Instagram, això sí, està molt cuidat. Apareixen, totes les fotos són supermaques i els copis que tenen, que són els